Benvinguts un altre cop al nostre espai d'entrevistes de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem a una presentadora, a la Mònica Terribas, una de les presentadores més conegudes de TV3. I ara donaré pas al meu company Carles. Carles.
Hola, us presento l'Antonio, la Maria José, l'Àngel, el David, la Emma, el Miguel, la Núria i jo mateix, en Carles. I ara a continuació passarem les preguntes.
Qui pregunta? A veure.
Mónica, de pequeña ya querías salir en televisión?
Doncs no, perquè de petita el que m'agradava era parlar amb la gent i el que m'agradava de pensar en el futur era en ser periodista, més que sortir per la televisió. M'agradava fer preguntes, m'agradava entendre el que passava al món, el que esteu fent ara, preguntar-li a les persones per saber què pensen i què fan. I no pensava mai que sortiria per televisió, francament. Però mira, la vida te l'has de prendre com ve. I van sorgir oportunitats per fer televisió i vaig fer televisió, però vaig sortir per la televisió molts anys després de treballar, perquè jo vaig començar a treballar a televisió darrere de les càmeres, és a dir, no sortia per televisió, quan tenia 19 anys. Qui pregunta? A veure.
¿Qué es lo que más te gusta de hacer televisión?
Una de les coses boniques de fer televisió és que es veu l'expressió de la gent. Per exemple, jo ara us estic mirant, no? I veig si m'esteu escoltant, si no m'esteu escoltant, si esteu nerviosos, si estic nerviosa jo. Això es veu a través de la televisió. Perquè no només se sent la veu, es veuen els cossos i es veuen les imatges. I una cosa bonica de la televisió és que es veu la realitat el més semblant possible al que és, que no és sempre així, eh? Però el més semblant possible al que és. I això és bonic de veure-ho, perquè, per exemple, ara nosaltres estem aquí a Sant Cugat, no? I estan passant coses a tot el món. Mentre nosaltres estem aquí, passen coses. Hi ha companys professionals que estan amb les seves càmeres explicant el que passa al món, perquè nosaltres després ho puguem veure, no? I aquesta és una de les feines fascinants de la televisió.
¿En qué año empezaste en el mundo de la televisión y radio?
Doncs mira, la primera vegada que vaig entrar a TV3 va ser per fer de concursant d'un concurs de televisió que era sobre debat, que era l'any, el 23 d'abril del 1987. Per tant, tenia 19 anys. I després vaig començar a treballar amb un concurs que es deia Tres Pics i Repicó i amb un debat que es deia La vida en un xip. Per tant, fa molts anys. Molts anys fa.
¿Quién es el programa que más a gust que has tu has treballat?
Aquesta és una pregunta molt bonica. El programa on jo he sigut més feliç de tots els programes que he fet, a darrere la càmera ha sigut el Tom per la vida, que era un programa que presentava el Joaquim Maria Puyal i que era una entrevista llarguíssima de 4 hores amb personatges molt interessants que jo no hagués pogut conèixer mai, com el Terenci Moix, per exemple, o el Johan Cruyff, gent que ara ja tristament no hi és, però que vaig tenir l'oportunitat de conèixer. I davant de la càmera, el programa que més he gaudit i he sigut feliç fent és La vida, la nit al dia, que era un informatiu nocturn que feia de dilluns a divendres amb un equip meravellós de gent que dels quals vaig aprendre moltíssim i que era un informatiu i em permetia cada nit repassar tot el que passava durant el dia i entrevistar també a persones molt interessants, no?
Mònica, has tenido alguna vez una oportunidad de salir fuera de micrófono a las cámaras a visitar lo que pasaba,
sí,
a una noticia importante en el mundo?
Jo no he sigut mai corresponsal i, per tant, si et digués que sí, t'estaria enganyant. Jo no he fet mai de corresponsal i tinc molt de respecte per la gent que fa de corresponsal. Però he fet reportatges llargs i un que recordo amb molta estima és un reportatge que vaig fer a Etiòpia, que es deia Néixer a Etiòpia, on vaig viure la realitat dels orfenats a Etiòpia, vaig viure les situacions de pobresa extrema allà, i aquest és un dels reportatges dels quals tinc millors records. I també una entrevista llarguíssima que li vaig fer a Monsenyor Pere Casaldàliga a Brasil, no? A l'Araguaia, on ell treballava pels pobres, no? I aquestes són dues peces que tinc al cor molt gravades.
Què has sentit al presentar la Marató de TV3?
La Marató de TV3 és... l'he presentat moltes vegades, moltes vegades. I en fragments, sencera, bueno, he fet tots els papers de l'auca a la Marató. És un projecte col·lectiu que fa molt feliç perquè et permet fer visible la recerca en la medicina, que com vosaltres sabeu i jo també és molt necessària, no?, perquè millorin les condicions de vida de les persones. I la veritat és que la Marató és l'experiència emocional més potent que hi ha per fer a TV3, la més potent, segur, seguríssim. És un dia de moltes emocions.
Fue especial para ti.
Sí, sí. Sempre ha sigut molt especial. Per les parts divertides, recordo una vegada que al plató vaig caure durant una marató, em van tirar d'esquena al terra i bueno, tothom va riure molt, però jo vaig passar fatal. però la marató és sempre especial. Cada any té moments meravellosos. I t'he de dir que en el meu telèfon tinc contactes amb persones, amb testimonis que han sigut protagonistes de les maratons que jo he presentat i que són amistats que m'han quedat per sempre.
¿Te pone nerviosa cuando sales a plató?
Sí, i tant, molt. Mira, l'altre dia... l'altre dia vaig fer una intervenció en un programa especial del 40 aniversari de TV3 i vaig fer-ho tan malament, em vaig posar tan nerviosa i em vaig sentir tan... Cada dia et poses nerviós quan surts amb un mitjà, no? I t'he de dir que l'última experiència, que és aquesta que us explico, potser és de les més difícils que he viscut, perquè vaig haver de seure allà i no sabia ben bé com comportar-me, no? Posa molt nerviosa la televisió i sobretot espais on tu no controles ben bé què passarà.
Algun altre de la teva família se dedica al món de la televisió?
Sí, la meva neboda, Ariadna Terribas, és una grandíssima productora de ficció i de documentals que treballa des de fa anys també a Mediapro, des de fa més anys que jo. Ella s'ha volgut dedicar a l'àmbit de la producció, va estudiar a l'ESCAC i em fa estar molt orgullosa veure-la treballar. He pogut treballar poc amb ella, però perquè ara justament està esperant una criatura i ha parat. Però veure-la treballar em fa sentir molt orgullosa, molt orgullosa, molt orgullosa. Sí, la meva neboda.
¿Llegaría presentar un de los programas que has treballat actualment a la tele?
Sí, m'agradaria tornar a fer La nit al dia, si ho he dit alguna ocasió, perquè és el programa on més còmode m'he sentit, on he sentit que era més jo, que tenia més possibilitats d'expressar el que jo veia que era el periodisme... I era un programa que es feia amb un horari que no, l'audiència no governava les decisions i sempre això et fa sentir més lliure, no? Però això no passarà, perquè la vida, com sabeu, els anys van passant i cadascú va fent coses diferents i ha de saber aprofitar les oportunitats que té per l'edat que té a cada moment, no? I això ha passat i ja està en la memòria meva i dels meus companys. Qui més vol fer preguntes? A veure.
Han fet en altres cadenes?
No, No he treballat amb altres cadenes, però estic treballant per plataformes i per altres cadenes. És a dir, jo no, com a periodista no he sortit amb altres cadenes de televisió perquè m'ha agradat sempre treballar en català i per el meu país i per la meva llengua, perquè això per mi és una prioritat, però ara estic preparant sèries documentals que estan en altres àmbits i segurament es veuran en plataformes i en altres espais.
T'agrada matinar en el teu dia a dia?
Molt. M'agrada molt matinar. És més, quan no matino m'enfado amb mi mateixa. És a dir, ara tinc la teoria que m'han canviat el matalàs a casa, el matalàs on dormo, i em costa més llevar-me. Potser és que dormo millor, eh? I això també és important. Però jo estic acostumada a llevar-me a 5:45 del matí i a començar a funcionar a 6:00 del matí. I per tant, matino sempre. He matinat bastant sempre. Per la feina moltes vegades m'he anat a dormir molt tard i sempre m'he llevat d'hora.
Per què t'enfades amb tu mateixa?
Perquè enfadar-se amb un mateix... tu no t'enfades mai amb tu mateix?
Mai.
No? Ningú de vosaltres s'enfada amb vosaltres mateix?
No.
Pues sou molt més intel·ligents que jo. Pues sí. Jo sí, jo soc molt estúpida. I aleshores, quan he programat fer una cosa i no la faig, em sento fatal. I aleshores ja tot el dia arrossego, mira, això ho has fet malament i per què no has arribat a temps a fer això?
No penses.
Sí, sí, fatal, fatal. Això ho porto fatal. Però bueno, mira, cadascú és com és.
Tens amistat amb la Montse Guaiar? De què us coneixeu?
Sí, la Montse i jo som molt amigues des de fa moltíssims anys. Ens vam conèixer quan el Miquel Calzada, el Mikimoto, li va fer una entrevista al Persones Humanes, que jo preparava, perquè jo en aquella època era guionista del Persones, i vaig preparar aquella entrevista, i a partir d'aquí ens vam fer molt amigues, i he seguit tota la seva vida personal i la seva trajectòria professional, ens truquem cada setmana, sabem l'una de l'altra, ens preocupem l'una de l'altra, som molt amigues, molt amigues. I ha viscut els moments més bonics de la meva vida al meu costat, i jo els seus, i els pitjors també. O sigui que sí, això és l'amistat, no? Encara que les obligacions professionals de l'una i de l'altra són diferents, hem sempre sabut estar un al costat de l'altre, no?
Montse!
Mònica, es veu que tu ets la tieta de la Tània, no?
Soc la tieta de la Tània, sí, de la Tània Terribas. Un altre orgull per mi, no? Perquè veure la Tània treballar amb vosaltres i saber que treballa amb vosaltres... I ara respiraré.
Mònica!
És de les coses que m'emociona de veritat, no? Perquè a la meva neboda Tània l'he vist créixer i ara saber que està fent aquesta feina amb vosaltres m'emociona molt.
Què has dit els teus llibres?
Mira, a les meves estones lliures què faig? Doncs mira, estar amb la família, perquè tinc poques estones per estar amb la família, anar a veure el meu fill com juga al Barça Genuine, aquesta és una de les meves activitats de lleure actualment, des de fa 3 anys, anar al teatre amb la meva padrina, aquí a l'auditori, llegir, naturalment, escriure, preparar coses que m'agrada preparar i que no són estrictament obligacions professionals, i veure alguna sèrie amb el meu marit i sortir a passejar per Sant Cugat. Faig molta vida a Sant Cugat, jo.
Jo? Déu-te. Aquí no.
A veure.
A tu família li gusta que salgas en televisió?
Jo crec que no particularment. Jo crec que la meva família pateix molt per mi, perquè la vida, diguéssim, pública fa que moltes vegades rebis insults i crítiques i la gent no sempre li agraden les coses que fas i per tant moltes vegades la meva mare es pateix molt per mi, per les coses que es diu d'un fill, no? Quan surt per la televisió, i em critiquen, i és inevitable. Per tant, no els agrada especialment la feina que faig, ni els desagrada, senzillament m'estimen pel que sóc i pel que faig, com jo me'ls estimo amb ells pel que fan i pel que són, no?
Te has sentit amb la teva social?
Si m'he sentit?
En teva social.
En, En teatre social?
Sí.
No, la teva vida
social. Ah, ui, vida social. Tinc molts amics, la veritat, és veritat. Però t'he de dir que a mesura que passen els anys, jo sóc molt poc de sortir, m'agrada molt que la gent vingui a casa i passar estones amb gent que fa temps que no veig, etc. Però sóc molt poc de fer vida social, en aquí estan estrenes, aquí, allà, pum, pum. Com que la meva activitat, diguéssim, no professional, jo sóc vicepresidenta d'Òmnium Cultural, de l'Institut Goodman, sóc patrona de la Fundació Síndrome de Down, tinc molta feina que ja és una feina social, perquè ja faig molta activitat fora de la meva vida professional, no? I aleshores això m'obliga a anar a moltes reunions i a fer molta feina, i quan arribo a casa, el dia que arribo d'hora, que és molt poc, doncs me'n vaig a fer ioga aquí al Flow Studio amb la Dasha i amb l'Abril i amb la gent que està aquí baix, i aquesta és la meva vida social.
¿Te gustan las preguntas que te hemos hecho?
Sí, perquè tot són preguntes que em permeten explicar una mica com em sento i com sóc, no? Són les preguntes que et defineixen com a professional i com a persona. Ho esteu fent molt bé.
Tens alguna anècdota divertida durant la teva carrera professional?
Sí. Mira, quan fèiem La nit al dia, que era un programa de nit, un dia estàvem a la redacció a la tarda, a les 6, escrivint el material del que havíem de fer a les 12 de nit, i de cop i volta vam veure que baixava per TV3, a la rampa de TV3, 4 o 5 cotxes oficials, no? I venien cap a direcció als estudis, no? I jo miro i dic, què està passant? I llavors ens truquen d'accés i ens diuen, el president del Parlament Basc ja ha entrat als estudis. I nosaltres, no, l'entrevista és demà. I em quedo mirant a la Rosa Marqueta, que en aquell moment era la directora, i li dic, Rosa, ara no podem fer una entrevista al president del Parlament Basc perquè no tenim el plató muntat. Diu, doncs està entrant per la porta. I aleshores ja vas veure tot informatius de TV3 revolucionat, tot l'equip tècnic, nosaltres muntant el plató, nosaltres físicament movent el plató, perquè el plató es muntava cap a la tarda perquè hi havia altres coses en aquell plató, jo, evidentment, posant-me el xip d'haver d'entrevistar el president del Parlament Basc en aquell moment, el Carles Fanzino, recordo que en aquell moment presentava el Telenotícies Vespre ajudant-nos a fer un tour en el president del Parlament Basc per distreure'l mentre nosaltres muntàvem tota la moguda i fent-li el parabient perquè no se n'adonessin que no els esperàvem, i ho vam tenir tot llest en una hora i es va seure i bona nit com està, senyor president del Parlament Basc. O sigui, va ser una bogeria absoluta, era per haver-ho gravat. A mi només em van pentinar per davant, la part de darrere la tenia tota feta un desastre perquè no teníem temps material. O sigui, va ser tot una bogeria, però va ser molt divertit, molt divertit.
Montse, consideres que són els teus hobbies?
Quins són els meus hobbies? Mira, a mi m'agrada escriure, m'agrada el ioga, m'agrada molt anar a caminar per Collserola. Jo avui no, perquè plou. Hi ha alguns dies que no ho puc fer per horaris, però a mi m'agrada sortir a les 7 del matí i anar-me'n a passejar. I a caminar tota sola, vaig escoltant la ràdio, vaig posant-me al dia i m'agrada molt caminar. M'agrada escriure, m'agrada estar amb la família. Podríem dir que tinc els hobbies que té qualsevol persona de la meva edat. No m'agraden els esports de risc, no m'agrada trencar-me, no m'agrada posar-me en situacions de perill, perquè intento que mantenir la integritat física, perquè la meva família em necessita.
Ja nota que la Tània és molt carinyosa.
La Tània és molt carinyosa, sí, és molt carinyosa. La Tània,
se nota, eh?
Sí. Sí, és una característica de moltes persones de la meva família i la veritat és que ella també ho és. Me n'alegro molt que digueu això. Vale. Què feu amb la Tània? Ara interrogo jo. Què feu? Quines activitats feu?
Bueno,
bàsquet.
Bàsquet? Ella és una gran jugadora de vòlei, ho sabeu, això?
Sí,
no?
Lo diu.
Bueno, què li toca ara?
I ara qui pregunta? A veure.
Quin és el teu menjar preferit?
Ai, una cosa és el que m'agrada menjar i una altra cosa és el que puc menjar, d'acord? Això no us passa a vosaltres, que us agrada menjar coses que després no podeu menjar perquè el metge us diu d'això no molt...
Jo soc molt delicat amb el menjar, eh?
Ja, a mi m'agrada molt el formatge. I el formatge és un enemic del meu cos perquè genera colesterol.
I la meva mare també és molt delicada, més delicada que jo, sí? Amb el menjar.
Jo delicada no, el que passa és que he de vigilar el que menjo perquè...
El formatge no li agrada gens.
El formatge a mi m'encanta.
No pot suportar
l'olor. Jo podria viure amb formatge, fruits secs, els fruits secs.
L'olor no pot suportar.
La fruita i el formatge, podria viure amb això, però...
Tendrà alimentar-te en altres coses.
Sí, 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 menjo carn, menjo peix, menjo de tot. Sí, 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 estigues tranquil·la, bueno, que menjo de tot. A veure, pregunteu el que vulgueu.
Mira,
Ha saltat una esponja del micro, no passa res, no passa res, no passa res.
Has respondido la pregunta.
Sí.
Antes que resulta difícil compaginar tu vida profesional con tu vida privada. Pero te voy a hacer otra pregunta. Dices que entrevistaste al presidente
del Parlament Basc.
¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué sensación sentiste? Bueno, estoy entrevistando a un señor muy importante. ¿Qué preguntas podrías tú, aparte de que tenías el guión, hacer?
Mira, quan fas una entrevista, totes són importants. És igual que tinguin un càrrec important com que no el tinguin. Perquè les persones, lo important d'una entrevista no és pel càrrec que ocupen, sinó per la capacitat que tens durant l'entrevista de que aquelles persones reflecteixin el que realment pensen i el que realment són, val? És igual que sigui el president del Parlament Basc, el president del govern espanyol, el president de la Generalitat, qui sigui, un càrrec internacional o una persona del carrer, no? Llavors, les preguntes s'han de preveure però no s'han de llegir durant l'entrevista. El que és important és que tu sàpigues què vols preguntar, però sobretot, quan estàs preguntant, escoltar el que et diuen. Perquè si no escolta, és com si ara tu has fet una cosa perfecta. Tu has dit, compaginar la vida professional i personal ja ho has contestat abans. Per tant, ja no l'has fet, aquesta pregunta, d'acord? Vol dir que tu m'estaves escoltant. I quan tu has vist que jo havia contestat, has dit, bueno, i ara com li vaig a tornar a preguntar això? Això és molt intel·ligent, això és el que s'ha de fer quan s'entrevista, que és preguntar, però en funció del que et diuen, perquè si tu només preguntes en funció del que tens en un paper, aleshores, a lo millor et perds coses del que l'altra persona ha dit. I per tant, al president del Parlament Basc, aquell dia li vaig preguntar moltíssimes coses d'actualitat, però Juan Mari Atutxa, que és qui era en aquell moment el president del Parlament Basc, era una persona que estava en una situació delicada, perquè el procés de pau a Euskal Herria, a Euskadi, estava en procés i, bueno, hi havia moltes preguntes de context d'aquells moments. Qui més?
En el futuro te gustaría repetir una entrevista con nosotros?
Home, quan vulgueu, clar, m'encantaria. I a més em sembla meravellós que feu aquest taller, perquè t'he de dir que les persones evolucionem, no? És a dir, jo avui ja us he contestat unes coses i estic bé, tal. A lo millor em feu aquesta entrevista d'aquí un any i a mi m'han passat coses tristes o no, o m'han passat coses boniques. Esperem que m'hagin passat alguna cosa bonica. I aleshores el to de l'entrevista varia. I la persona varia. Hi ha moltes persones que, quan fan entrevistes, es dediquen a aquest negoci nostre, diuen, bueno, aquest ja el vaig entrevistar fa no sé quan, no la repetiré. Doncs no, perquè les persones canvien al llarg del temps i la mateixa persona, al llarg de la vida, té experiències diferents que la fan diferent a cada moment, no?
Muchas gracias, Mónica, por estar aquí. ¿Y qué canción tu seguida te gusta? Sí. Siempre preguntamos a todos entrevistados qué canción le gusta.
Quina cançó m'agrada? Moltíssimes cançons. No ho sé... Podríem, per posar-la, podríem posar una cançó de charango qualsevol, perquè el grup charango, en els anys que van estar a Massena, van tenir molta sensibilitat per reflectir les dificultats de l'ésser humà en circumstàncies complicades, no? I a més van fer un esforç per desitjar-li a la gent que tot li anés bé. que tot et vagi bé, no? Que les coses ens vagin bé a tots, perquè la vida és difícil per totes les persones, per vosaltres també, per moltes persones que ara potser ens estan escoltant. I el xarango han tingut la capacitat de convertir en himnes els desitjos de moltes generacions, de les últimes generacions, i per tant un record per ells també, que van fer molta feina.
Moltes gràcies, Mònica.
Que vagi molt bé. Que avui pels carrers de Barcelona he vist maldestres traficants canviar llibres per roses de tant en tant. Era Barcelona com, mig primavera, no floreix per tothom com, s'espera. Era Barcelona com, mig primavera, no floreix per tothom com. Te'n vas de la ciutat, m'ho han dit, ja ho sé, però abaixant el cap em dius, avui fem com si res, en un segon i dos i tres, tot va parar, tot va desfer-se, quan un petó sense permís batalla la conversa. Avui, pels carrers de Barcelona, he vist maldestres traficants canviar llibres per roses de tant en tant. Era Barcelona com, mig primavera, no floreix per tothom com, s'espera. Era Barcelona com, mig primavera, no floreix per tothom com. S'apaga, rosa, rosa, amor.